Mala notícia. Missatges de WhatsApp que no s'entenen. Pugem. Baixa. Així parlen els membres del meu equip. Després pensen que els entenc. Bones notícies. Ella es diu Noa Aigón. Té fins a 7 malalties rares. No rares perquè ho siguin, rares perquè la indústria que es dedica a curar-les decideix que no surt a compte investigar-les. Doncs bé, aquesta noia de 24 anys s'acaba de graduar en Dret i en Ciències Polítiques, estudiant entre hospital i hospital i fent exàmens entre proves, ingressos i dolors. Ella, a part d'escriure dos llibres, ho ha tornat a fer i ens ho ha tornat a demostrar que, malgrat tot, si es vol, es pot. Ah, per cert, bona notícia. És dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció i guió d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí també al guió i a la producció d'aquest programa, Maria José Mendoza i Mercè Mondelo a les xarxes socials, i ell qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
Va, gairebé minut i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veus com sempre. Alegria, alegria, que comença la caravana. Què ens esperen avui durant aquestes 3 hores de programa?
A veure, doncs avís pels oients del programa, que avui pugin ben fort el volum de la ràdio, perquè a partir de les 4 la caravana fa parada per parlar, cantar i ballar al ritme d'Eufòria. I parlarem, cantarem i ballarem amb ni més ni menys que l'Estela i en Joan, dos dels 16 concursants que van protagonitzar aquesta primera edició del concurs. Com els hi haurà canviat la vida després de la seva participació a Eufòria? Doncs ho descobrim a les 4, no?
I tant, que ho descobrim a les 4. I perquè ho diguin després, que em dieu el que em dieu, els boomers també hem seguit aquest programa.
I més coses, va, 4:45 puntuals, rebrem a David Balaguer i les seves coses. Avui us avanço, que vindrà del tot romàntic per parlar-nos de les primeres cites. No sé si recordeu la vostra última primera cita.
Com?
Mare meva.
La vostra última primera cita.
Sí, la nostra última primera cita.
La recordeu o no?
Sí.
Doncs en parlarem, ja veureu.
Va.
I déu-n'hi-do quin programa, Això no acabarà aquí. A les 5 obrim les portes a l'escriptor Bernat Oliveres per submergir-nos en el seu últim llibre, Arcadi, el país de les Oliveres. I espereu, perquè això no és tot, A 6:15 aparquem la caravana i anirem al bar amb el mestre de les contraportades, amb el mestre de la televisió, l'escriptura i la comunicació, Víctor Amela.
Una entrevista, a més, que hem pogut gravar aquest matí i que ja us dic ara que val molt, molt, molt la pena. Andreu.
Què passa?
Tot bé? Amb pollastre a lloc?
Tot bé, tot bé.
Sí?
Sí.
Et puc deixar més estona, tu, si vols, eh?
Ah, no.
No?
Ja està.
Val.
Ja ho he solucionat.
Va, aquí hem estalquejat avui.
Doncs avui hem estalquejat a Víctor Amela, hem mirat els perfils i, per començar, publica bastant a Instagram, sobretot les seves contres que fa La Vanguardia, que n'està orgullós, i per no estar-ne,
per no estar, per no estar orgullós.
D'altra banda, té molta sort, és un home amb molta sort. Per què dic això? El 21 de febrer va conèixer a El Morat, aquell raper de l'Hospitalet de Llobregat, que, a part de detenir-lo, també ha fet tamacles com Motorola.
Qui l'ha detingut? En Víctor Amela ha detingut el Morat?
No, la policia.
Ah, val.
Víctor Amela, que jo sàpigui, no deté a ningú. Encara.
Tot arribarà.
Exacte. I per si fos poc, el 17 de febrer va poder compartir plató amb la grandíssima Chanel Terrero, la representant d'Eurovision, per qui no ho sàpigui. I també va publicar algun que altre tuit celebrant, doncs, el Chanelazo. Per tant, punt positiu per dos.
Què és el Chanelazo?
Chanelazo és el moviment de fans de Chanel.
Tu ets chanelista?
Eurofan total.
Sóc eurofan, jo.
Tu ets eurofan.
Sí, em defineixo com a eurofan en general.
Però t'agrada la Chanel.
Ah, m'encanta.
Ah.
L'únic que jo era bastant hater de la Chanel al principi, perquè jo anava amb la Rigoberta Bandini, òbviament. Però bé, les coses van anar com van anar.
Estem parlant de Víctor Amela, va.
Exacte. Després, també he de dir que li agrada el vermut, l'aperitiu i, com no, la cervesa, que ja ho veureu, com deia el Joan, que durant l'entrevista al bar no us ho podeu perdre, perquè sabreu què estic dient, bàsicament. És un tio també simpàtic. Se'l veu a les fotos. Si el xafardegeu, potser una o dues, sí que no surt amb un somriure, però gairebé a totes surt amb un somriure d'orella a orella.
Sí que somriu molt, Víctor Amel, és veritat.
Sí. És un tio simpàtic,
sí.
El defineixo així.
Sí, sí,
per tant, punt positiu.
Feliç, sí.
Punt positiu. De moment encara no hi ha cap punt negatiu, eh? Ah, però bueno, he de dir que té un moment obsessiu amb les finestres.
Com
almenys va tindre un moment obsessiu amb les finestres l'agost del 2020.
Com tu amb els buenos, sí.
Exactament. Ho intento cada vegada menys, eh? Ho estàs veient, no?
Tira, tira.
Val, d'acord. Però bueno.
Una cosa.
Ostres, tu.
No, tira, tira.
Ostres. A veure, primer de tot, és... no sé com dir-ho. És inspirador. És com aquelles frases de miro a la nada pensando en todo.
Sí.
Llavors, ara entendreu per què estic dient això.
Sisplau.
Hi ha una fotografia el 5 d'agost del 2020... l'agost del 2020 està bé inspirat, eh?
Sí?
Víctor Amela, penjant fotos, sí, la veritat. Per què deia això també de les finestres? Perquè, efectivament, aquesta fotografia, que ara vaig a descriure, era... enfocava una finestra amb la posta de sol
oh.
I llavors es veia al costat del llit i una cama.
Tens obsessió per les cames, últimament?
Podria ser. Una cama que, per qui ho vulgui saber, ja que estem amb el salseig, doncs no anava depilat.
Bueno, i què passa? Passa, no cal que es depili, Víctor.
Ah, no cal.
Amb aquests cabells tothom, llargs que té...
Tothom llibertat si es vol depilar o no. Però bé, ara anem a Twitter.
Moment. Abans d'anar a Twitter. Si no esteu entenent l'Andreu...
És normal.
No passa res.
No cal.
Pensava
no
passa que era
res.
Jo.
Perquè
no
el dels missatges de pugem, perso, sí. Perdó, baixa, és ell. Amb un mateix missatge a WhatsApp,
em sap greu,
eh?
Em sap greu.
No, cap problema.
He tingut un creuament de neurones.
Sí. Anem cap al Twitter de Víctor Amela.
Exacte. Doncs no es veu gaire simpàtic, però amb un programa en qüestió, que és el Fax.
Home!
El Preguntes Freqüents de TV3, que ara mateix ja no hi és.
Hi va haver...
Sí. Primer, per què dic això? Perquè va criticar a Cristina Puig, que era la presentadora,
sí.
Perquè en una entrevista que li feien a un bot rus,
sí.
Va fer un castellà. Llavors, ell al tuit posava «Es el idioma de los malos, y por eso lo han hecho en castellano». Però bé... Tothom té els seus motius per posar al Twitter tuits d'aquesta mena.
Saps què farem? Li preguntarem a Víctor Amela si ell és, si és una persona polèmica, si ell creu que és una persona polèmica.
D'acord, veurem la resposta. Aleshores, dos, per què dic això? Perquè va criticar l'entrevista a Vicenç Sanchís, que és l'exdirector de TV3,
sí.
Per criticar que el català té un estat en contra, el qual Víctor Amela va publicar amb el hashtag FaxTV3 amb merder TV3.
Vaja.
No és gaire simpàtic per Twitter.
Són opinions.
Exacte.
I ja està. Twitter serveix per opinar.
Exacte, però veredicte final.
Ara, veredicte final, va.
Tot i ser consumidor de TV3, és apte. I per què dic això? Perquè és fan de Chanel, però alerta, és fan també de Rigoberta Bandini. Aleshores, Víctor Amela...
El compres, eh?
Ha aprovat.
Anem al toc del dia.
A veure, l'altre dia vaig dir que m'enroscava els cabells quan em posava nerviós.
Sí.
Però això no és tot.
Vaja.
Perquè és horrible, ho sé, no passa res, però mossego les ungles quan em poso molt nerviós.
Mira, a mi em passa també això.
No,
la Núria no ho suporta, la Núria no ho suporta.
Em deixes fatal, sembla que no suporti res de tu i no és veritat.
No, però
jo més fàcil.
El que no suporto és quan acaba i...
Oi!
La tira.
Oi!
Clar, això em fa més
rapieta. Això sí que és manieta.
Més evident, eh?
Perdona.
Això sí que fa manieta.
La gent que se les menja, no.
I si busques...
No soc d'aquests.
No, ho veus. Millor... Busca una brossa, si te les mossegues, home, com les pipes.
Sí, això és veritat. Però sabeu què passa? O sigui, jo he intentat no fer-ho milions de vegades. Què passa? Que he provat totes les putingues que hi ha a les farmàcies d'allò de... Para,
sí.
No comer-te les uñas.
Sí.
No funcionen. Ho faig igualment.
Va.
Però què hi farem?
Més cosetes.
Vale, avui odio a la gent, però m'he de remuntar a l'estiu. A l'època d'estiu o de vacances.
Sí.
Per què dic això? Perquè, doncs, tot i que vingui de la meva persona, ara entendreu el què, odio la gent que quan va de vacances no s'organitza.
Per què?
Ho dius tu, eh, això?
Exactament, ho dic jo.
Val.
Bàsicament perquè jo de vacances m'organitzo molt.
Només a vacances, eh?
Només de vacances, efectivament.
Perfecte.
No, últimament ho estic intentant més, que sí? M'he comprat una agenda.
Ep!
Vull dir, Joan...
L'agenda de l'Andreu, és a dir, aquesta secció.
L'agenda de l'Andreu.
Què et fa feliç?
A veure, en aquesta feina, i com a productor que sóc, Nina Agustí entendrà el que vaig a dir, em fa tremendament feliç que els convidats em diguin sí.
Home.
A la primera,
o bàsicament, eh? O bàsicament, que em siguin sincers i de bones a primeres diguin no puc aquest dia, no que et deixin amb el vist al no, WhatsApp però... o et pengin les trucades.
O no et responguin.
Però la majoria ho fan.
No,
la
sí, fan. La majoria ho fan. I jo els hi agraeixo moltíssim.
I la majoria, si els dius, escolta, Ràdio Estel, estan sempre disposats a venir.
Exacte.
Anem cap al propòsit del dia.
El propòsit del llibre. Vale.
Del llibre?
Del llibre del dia.
Perdó. De...
Andreu, estàs la... no passa res. Estàs lentet avui, eh?
Una miqueta.
No passa, però tranquil.
Saps
surts d'aquí, et prens un Red Bull i s'ha acabat. Però estàs lentet
no,
avui.
No. Saps què passa? Que m'he equivocat de propòsit del dia, perquè aquest propòsit del dia ja l'havia dit, em sembla.
Ah, perfecte.
Aleshores,
tens 3 segons
aquí,
per pensar-ne un
he
nou.
He tingut aquí un lapsus.
Vinga.
Lingua, eh?
Et puc proposar un propòsit?
Mira, no.
Farem així avui.
Ah,
sí,
vale,
sí, sí, sí. Et proposo un propòsit.
A veure.
No mossegar-te les ungles.
No podrà.
Saps què passa? Que jo em vaig fer el propòsit de no autoenganyar-me. Aleshores...
No ens autoenganyem.
No podré. Bàsicament. Vale.
S'intenta.
S'intenta.
Demà ens ho explico.
No t'has posar-s'hi.
Llavors, el propòsit d'ahir, que era no tirar els meus fulls... tirar els meus fulls a la paperera perquè la Núria no ho faci...
Sí.
No va passar bàsicament perquè no tenia fulls.
Exacte.
Ah. Llavors, ho vam donar per bo, no?
No.
Això ha de passar, avui. Ha de passar avui.
Ha de passar exactament en 5 minuts.
D'acord, Núria.
Sí?
Faré un vídeo, eh?
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Doncs vinga, va, si voleu saber la cara bé de les notícies, aquelles que no hi entren en un informatiu normal, per això hi és el nostre equip, la Núria Ros, que ens ho explica tot seguit, va.
A veure, avui en aquesta cara bé de l'actualitat us començo parlant de formigues, val? Perquè, clar, us heu preguntat mai quantes formigues hi ha en tot el món, és a dir, en tot el planeta?
Moltíssimes.
No m'he parat de comptar-les.
No, però m'heu de dir una xifra, vull dir, si no, no té gràcia.
Han d'haver-hi milions i milions.
Milions, sí.
Andreu?
Més de milions.
Bilions, t'atreviries a dir?
Bilions, seguríssim. És que seguríssim.
Sí, eh? Moltes.
Bueno, aneu encaminats, val? Us explico. En aquest cas ha sigut l'equip de científics qui ha estalviat la feina, qui tingui aquesta curiositat,
sí.
I les ha calculat, eh? I atenció, perquè han arribat a la conclusió que n'hi ha aproximadament unes 20.000 bilions de formigues en tot el planeta.
20.000 bilions?
Es diu aviat, eh?
No m'hi caben els zeros.
T'ho he dit, exacte. El càlcul l'ha fet, us explico, un equip d'investigadors, com us deia, en aquest cas, de la Universitat de Hong Kong.
S'avorrien, també t'ho dic, eh?
Sí, una miqueta.
Comptar formigues.
Sí, sí, espera, perquè està basat en un total de 489 estudis sobre poblacions de formigues duts a terme arreu del món. I per tenir una visió propera a la realitat, no han analitzat només treballs en anglès, sinó també en altres llengües, val? D'aquesta manera, tal i com us deia, en total, a tot el món, doncs han calculat que existeixen un total de 20.000 bilions de formigues. I atenció, perquè això significa que per cada habitant humà a la Terra hi ha unes 2.500 formigues. És a dir, a tu, Andreu, et pertoquen 2.500 formigues.
Mira que bé.
Que en faig amb tantes.
Et pertoquen.
Un circ.
Jo crec que em porten, eh? Amb la força que tenen les formigues,
sí,
em porten.
I ara ho has dit, espero, perquè això no és tot, eh? També han calculat la biomassa total d'aquestes formigues.
A veure,
val?
A veure.
I atenció, perquè a partir de la mida mitjana de les formigues estimen que sumen 12 milions de tones de carboni. I clar, com que el carboni constitueix la meitat del pes total en sec, sí?
Sí.
La massa total seria el doble. Bueno, que pesa molt.
No, perdó. En carboni quan pesen?
12 milions de tones.
12 milions, doncs 24 milions de tones.
Val.
Normals, de pes normal. Eh?
Sí. Mira, perquè us en feu una idea.
Normal.
Perquè
clar.
Us en feu una idea, val? En comparació, aquesta massa del total de les formigues supera la suma de la biomassa total de tots els mamífers i ocells. Val?
I ocells,
i representa,
eh?
Atenció, el 20% de la biomassa total de totes les persones que viuen a la Terra. Per tant, hi ha moltes formigues, nois.
Però comentari gratuït, eh? Que la Nina ha dit i ocells, eh? Alguna... Ha passat alguna cosa amb els ocells? Que no
només els mamífers, o sigui, que hi sumem els ocells.
Però és que els ocells volen. No els han de portar.
Bueno, però algun cop han de descansar, pobres ocells, saps?
Bueno, què us ha semblat? Bé, no?
Molt interessant, la veritat.
Vinga, doncs moltes gràcies.
Què us passa avui?
Ai, no sé, estem una
tot
mica
bé?
Així.
No, no gaire.
Estem fatal.
Estem eufòrics, clar.
Clar, perquè venen els d'eufòria.
Chascarrillo!
Sí, total.
Segona notícia de la gravedat.
A veure, avui també us parlo de gelats. Us agraden o no us agraden
sí,
els gelats?
M'encanten. Sí, m'encanten.
Sí?
Sí. Val. Doncs que sapigueu que a Alemanya existeix el gelat d'espagueti.
Gelat d'espaguetis?
Això no cal.
Sí. En sèrio?
Un gelat que té la mateixa aparença que, imagineu, un plat d'espaguetis amb tomàquet i formatge, val, en pols, i que ho està patant totalment a Alemanya, eh? I no és cap broma el que us estic dient, perquè segons hem pogut llegir a diferents plataformes digitals, d'aquests gelats se n'arriben a vendre fins a 30 milions l'any.
Oh,
val? Per tant, agraden i molt. I si voleu, us explico cosetes sobre aquest gelat. Tot i que l'aspecte és idèntic del plat d'espaguetis amb la seva salsa de tomàquet i formatge que coneixem, que podem dinar, sopar qualsevol dia,
sí,
el gust no és el mateix, val? Perquè si no crec que no estaria gaire bo un gelat d'espagueti. En aquest cas, Darío Fontanella, que és el gelater que ara fa uns anys va idear aquesta recepta, utilitza gelat de vainilla per elaborar els espaguetis. I ho aconsegueix, eh? Perquè en els espaguetis de gelat de vainilla doncs tenen la mateixa forma i el mateix color que els de veritat.
Sí, sembla, eh?
Sí. I què més utilitza? Doncs maduixes i gerds per recrear una veritable salsa de tomàquet, típica en aquests espaguetis. I què ens falta? El formatge, no?
Home.
Sí.
Doncs ho fa amb xocolata blanca. És a dir, un gelat...
Oh, no. Escolta'm, bo, eh, això?
Doncs té bona pinta.
Clar, té bona pinta,
no? Sí?
Sí.
Vainilla, xocolata blanca i maduixes.
No, és que... Va,
molt bé.
Clar, us explico.
Indignada, eh?
Jo n'he vist, gràcies a la família de la meva parella, que des d'aquí, un saludito, he flipat amb gelats d'anxova. Sí, gelats d'anxoves, gelats de xuxu, de dònut,
sí,
d'això, a l'escala, mira, de veritat.
A l'escala, eh?
A l'escala. Vam parlar la setmana passada, a l'escala.
Sí, 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 sí. Gelats d'això?
I d'anxoves, sí, sí, sí. És que flipat.
Mare de Déu. I notícia musical?
Bueno, és que no estava, perquè volia dir als nostres oients que...
Ah, perdó,
normalment
perdó, perdó,
quan...
perdó.
No, no, no passa res,
tira.
Jo ho dic obertament.
Sí, sí,
quan parles d'alguna cosa, no?, que has de, sí, que has de veure, doncs en aquest cas us animo que vosaltres mateixos o els nostres oients entrin al nostre Twitter, que és @lacaravanaestel, i que facin un cop d'ull a la fotografia que han penjat les nostres companyes de xarxes i que, si volen, doncs diguin què els hi sembla, si el provarien, si els hi agrada. I res, recordo, @lacaravanaestel.
Per cert, per seguir això, com diu la Núria, per Twitter o per Instagram, el compte d'aquest programa, @lacaravanaestel, i sapigueu també, ja ho sabeu, però perquè ho sapigueu encara més, vaja, que podeu escoltar Radio Estel a través de la nostra aplicació. Què us passa?
Estem
ho estic
fatal.
Explicant malament,
crec...
eh?
No, ho estàs fent
bé.
No,
ho estàs fent bé,
podeu explicar, no. Podeu escoltar la nostra ràdio, Radio Estel, a través de l'aplicació Radio Estel Oficial i la podeu trobar a qualsevol tipus de mòbil. No hi ha notícia musical o...
Va, avui la
hi ha més espaguetis o no?
No.
Val, va.
A veure, avui la notícia musical, sabeu qui ens la porta? Ens la porta Maria Carey.
M'encanta aquesta cançó, m'agrada molt.
Volia posar All I Want for Christmas Is You, però he pensat que era massa aviat.
Igual... Bueno... Sí.
Després de la castanyada ja comença, eh?
Ah, doncs la
demà
posarem,
igual comencen a posar llums. Recordo que els de Vigo ja han començat.
Ah, sí?
Sí, els de Vigo ja han començat a posar llums. Clar, tu saps els milions de llums que hi ha allà.
Ui, el capitalisme.
Mare Déu, sí. Un dia en parlarem en aquest programa. Però volíem parlar avui de Maria Carey.
Sí, perquè la cantant estatunidenca ha anunciat a través de les seves xarxes socials que publicarà un nou àlbum de rock alternatiu que, atenció, fa uns anys que donava per perdut i no havia arribat a publicar mai. El misteriós àlbum, que es titula Someone's Ugly Daughter, va ser produït el 1995, quan la cantant estava treballant en el seu LP Daydream. D'aquesta manera, Maria Carey, que no va voler llançar l'àlbum, com dèiem, el 95, perquè considerava que no estava a l'altura, ara, 27 anys després, decideix fer-ho per demostrar a tots i a totes que mai és massa tard.
Gràcies, Núria.
A tu.
Ens quedem amb Maria Carey.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Vint minuts i mig que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora que ens hem de preguntar... Vaja, hem de fer-li la pregunta a Nina Agustí perquè és ella qui us fa, a vosaltres, als oients, a peu de carrer, la pregunta del dia, Nina.
Sembla el telèfon, això.
Us ha agradat, això, no?
M'ha encantat.
Us... T'ha agradat?
Sí, sí, m'ha encantat, sí? M'ha encantat. Va, doncs deixa que t'expliqui primer el context, d'acord? Sí. Avui al matí, quan estàvem esmorzant, he vist un home...
Ara has d'explicar intimitats?
Més o menys. Deixa no, que t'expliqui, va. Avui al matí he vist un home, al matí, sí, esmorzant, que ha demanat una cervesa. I eren les 10 del matí ben bé.
Sí.
Vull dir, ostres, m'ha sobtat, val? O sigui, que es demanés una cervesa tan aviat, vull dir. Uh-huh. Llavors, he recordat una cosa. Un vídeo, d'una noia d'Estats Units que havia vingut a Espanya a estudiar i que comentava com d'estrany li semblava que la gent d'aquí comenci a beure tan aviat. Comentava ella a les 4-5 de la tarda, d'acord?
Ui.
I... com aguantem de festa fins tan tard, val? O sigui, això em va semblar supercuriós. I a part, a vosaltres també us ha sobtat.
Sí.
No ens enganyem.
No, sí, sí.
Ho hem comentat.
Les 9, 10 del matí...
Clar.
Ens ha sorprès una mica, sí.
I la Núria ha dit, podem fer la pregunta del dia sobre això? I ves per on? Dit i fet. D'acord? Sí, vinga. Aquí estem. A més, és un tema que jo ja havia comentat molt amb la meva germana, que és nutricionista i farmacèutica. Des d'aquí, Agnès, t'estimo molt i espero que estiguis molt bé al Vietnam. I vinga, va, concentrem-nos.
Està al Vietnam, és?
Està al Vietnam.
Què fa la teva germana al Vietnam?
És que està donant la volta al món. És igual, ja ho parlarem un altre dia. Avui he preguntat, Joan, ens hem de centrar, Avui he preguntat, a quina hora es demana a la gent la seva primera copa del dia? D'acord?
Val, sí. És copa de, entenem, cervesa, eh?
Copa, cervesa, quelcom alcohòlic.
D'acord? Val, que sigui.
Beguda alcohòlica.
Val.
Llavors, he buscat una mica sobre el tema
sí,
i he...
Caratgill?
També.
També,
També, oi tant.
Entes com a cigaló.
Sí, exacte. Val. He buscat sobre el tema i he trobat... La Vanguardia publicava un estudi de l'European Health Interview Survey...
Com es diu, això?
Ah, has vist, has
flipat. No, com es diu, perquè no...
European Health... Ara ja ho estic dient insegura. European Health Interview Survey, o alguna cosa així.
Sí?
D'acord? I en el que realitzaven una enquesta entre els anys 2018 i 2020 a persones majors de 15 anys, alerta, 15 anys,
home.
I les dades van assegurar que un 13% dels espanyols prenen alcohol cada dia i que, de retruc, ens convertim en el segon país europeu que beu amb més freqüència.
El segon país europeu?
Ens supera Portugal, amb un 20,7%, i ens queda per sota Itàlia, amb un 12%. Flipa, eh?
Déu-n'hi-do.
Realment és un problema molt greu per a la nostra població, i he sortit a preguntar, a veure si totalment...
A
veure, amb B baixa, si em trobava gent amb el costum de beure amb B alta des de ben aviat. I he trobat això.
Els caps de setmana, només entre setmana no bec, els caps de setmana, i a partir de les 12 ja se puede. A las 12 del migdia, començo amb el vermut.
A las 10 y media cuando podemos almorzar. Almorzamos con la cerveza, luego el café y el carajillo y ya está. El fin de semana un poquito antes.
Uf, entre semana a partir de les 7 de la tarda potser.
Sí.
Cap de setmana a les 12 del migdia ja pot ser, sí.
A les 10, 10 i mitja.
10 i mitja del matí?
Sí.
I és costum amb el cafè o no?
No. No, quan toqui, no... Sí, a lo millor pren una Coca-Cola o una cervesa. Això va. El cap de setmana més.
Abans i tot?
No, abans no. Abans estic dormint.
Jo entre setmana, també a partir de 7-8, quan quedo amb els amics, fes una birra. I el cap de setmana, moltes vegades el dissabte, si anem a prendre alguna cosa, doncs ja comencem a veure a partir de les 7. I depèn el diumenge si faig el vermut, també.
T'has bé, Nina?
Sí.
Perquè s'escoltaven trets.
Semblaven trets, oi?
Sí.
No, són transportistes.
Ah,
sí, clar,
no són trets, són transportistes. Sí. M'agrada molt. Escolta, jo ja en trec una conclusió de moment.
Diràs.
Hi ha molta gent que pateix el síndrome Gremlin.
Què és això?
Jo bec, però a partir de les 12.
Ja, però diuen de les 12 del migdia,
Del migdia.
Val. No, però t'ho accepto. Acceptamos pulpo. Avui m'he quedat realment sorpresa, I per ignorància, sincerament, perquè crec que és un tema que... socialment està molt acceptat, val? Però que tothom en fem massa bromes. O sigui, al final en fem massa.
Ens posem seriosos?
Sí, ens posem una mica seriosos.
Va, ens posem seriosos,
Vinga, va.
Rigor.
per no parlar de la competició social, que, entre cometes, que pateixen els adolescents per començar a veure en edats molt prematures, que en diríem.
És veritat, és veritat.
I llavors he volgut saber què em poden explicar els cambrers i les cambreres del nostre estimat barri, que és Sants, sobre aquest tema, i m'han explicat això.
Pues depende, 4, 4:30, hasta las 5 y así. Puede ser hasta las 7, hay gente que te la pide.
Pues a las 8:15 del matí, una cervesa, i entre les 8 i les 9, no et sabria dir exactament l'hora, un carajillo de conyac i una copa de conyac, també a part. Això ha sigut l'estona o l'hora que hem començat més aviat a servir alcohol.
I aquest carajillo i aquesta copa era per la mateixa persona?
Sí, era per la mateixa persona. Però bueno, també et diré que és per una persona que és una persona gran i que això forma part de la seva vida. O sigui, és una persona que comença a beure des de primera hora del matí i acaba de beure a les 12 de la nit. O sigui, que ja és una persona que té un problema. No és una persona que pues, socialment o esporàdicament vingui i faci una copa i ja està.
Va, com deies, Nina, ara ens posem seriosos perquè és veritat...
És molt fort.
És veritat que estàvem parlant de el que acostuma a fer socialment la gent,
sí.
Però també és veritat que hi ha gent que se li agreuja una mica aquest costum social i s'acaba convertint en problema.
Exacte. Ara tenim tota la informació sobre la taula i hem conegut una mica més sobre la gent del carrer. Ens toca, doncs, saludar el nostre expert d'avui, que és Javier Vázquez, psicòleg general sanitari, neurobiòleg, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en addiccions. Bona tarda, Javier, i gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda. M'escolteu?
Sí, oi tant. Estem aquí amb vostè. Tenim una primera pregunta que seria... Tenim un problema amb l'alcohol aquí a Espanya?
Tenim un problema, i tant que tenim un problema. I tenim un problema, sobretot des del moment en el que, com molt i molt bé ho has estat comentant, l'alcohol, l'etanol, que m'agrada dir a mi, perquè al final la substància química es diu etanol, l'etanol ha entrat ja fa molts i molts anys que està a la nostra societat, però ara més que mai, les últimes dècades, veiem com l'etanol, l'alcohol, forma part de la cultura, forma part de la societat, fins al punt que la falta de coneixement ens porta a fer alguns comportaments addictius com els que hem vist, els que hem escoltat ara mateix, que vosaltres compartiu amb nosaltres, sí.
Senyor Vázquez, bona tarda. Sí que voldria preguntar-li si hem sociabilitzat massa bé tota la qüestió de l'alcohol. Ara en parlàvem i començàvem aquesta secció. M'ha agradat com ha anat evolucionant la secció, perquè començàvem parlant-ne una mica amb to distès, amb to de broma, del que ens pot sorprendre o no la gent que pren una copa de cervesa a les 9 del matí, no? Això s'ha sociabilitzat massa?
Massa. De fet, quan en addicció el que veiem és que a poc a poc el pacient el que veu és que utilitza la socialització per amagar la seva addicció. Aleshores, és veritat, hi ha un component social que ha acompanyat a l'alcoholisme en aquest cas i malauradament no, els professionals, i jo sóc el primer que prenc responsabilitat, no estem siguent capaços de poder separar el que és una socialització sana del que és una conducta addictiva, en aquest cas una substància que es diu alcohol.
Perquè quan podem començar a parlar d'addicció?
Per parlar d'addicció hauríem sempre de remetre'ns als manuals de referència. El manual de l'Associació Americana de Psiquiatria, per exemple, ens dona fins a un llistat de fins a 12, 13 símptomes. I per parlar d'addicció només hauríem de contestar afirmativament a 3 d'aquests símptomes, d'acord? Per considerar que podem, de manera preliminar, tenir una addicció a la substància, en aquest cas a l'alcohol, lleu. Si ens anem cap a 6 símptomes, ja estaríem a moderat, i si ens anem a més de 9, ja estaríem amb una addicció greu. D'acord? I estic segur que moltíssim, només pel fet de beure una cervesa, posem l'exemple d'algun de les persones que escoltàvem, només pel fet de beure aquesta primera cervesa a aquestes hores del matí, això ja ens donaria per marcar 3-4 mínim d'aquests símptomes i parlar mínim com a mínim d'una addicció moderada, sí.
Perquè ara ens parlava d'addicció lleu o moderada, que entenc que és aquella que no notem encara de forma sistemàtica en el nostre cos com a malaltia. Una addicció lleu o moderada? És a dir, hi ha gent que és possible que sigui addicta i no ho sàpiga?
És molt possible que... és molt possible, és segur. No, és que no és possible.
Val.
Segur que moltes persones tenen una addicció com a mínim lleu i no són conscients d'això. I ara que parlem d'això, del concepte de consciència, això és el primer que fem a teràpia. A teràpia el primer que fem és treballar al voltant de l'espectre de reconèixer. Reconec que tinc un problema? Sí, no. És aquest problema una addicció? És aquest problema una malaltia? Sí, no. I aleshores és aquí que comença la feina terapèutica dins de la psicologia clínica o la psiquiatria.
I una pregunta. Ens agradaria també saber, doncs, parlar una miqueta del consum d'alcohol en menors. Estàvem parlant de les dades que feien en aquest estudi a La Vanguardia i ens deien que era a partir dels 15 anys que comencen a contemplar persones... quan comencen a consumir alcohol, no? Com pot afectar un menor el consum d'alcohol?
És, sens dubte, la pitjor de les notícies. Des del camp de la neurobiologia, jo soc psicòleg clínic i neurobiòleg i aprofito els meus coneixements en neurobiologia durant les primeres fases de la teràpia en psicologia clínica per fer arribar un coneixement que jo crec que no es té i és molt i molt important. El cervell d'un adolescent als 15 anys, anem a dir, encara li falten 6 anys, perdó, 10 anys, perquè el cervell d'un nen en masculí estaríem parlant de que no està format fins als 25 anys. Això, òbviament, any a dalt, any a baix, no? El de les dones seria fins als 21. Sabem que la maduresa d'aquest cervell arriba una miqueta abans, 21, 22 anys. Aleshores, a nivell neurobiològic, donar-li una substància externa al cervell als 15 anys, que es diu alcohol i que crea canvis significatius al sistema de recompensa, anem a dir, a l'escorça prefrontal, estem fent una conducta que sens dubte canvia aquesta neurobiologia i no la canvia de manera positiva, la canvia de manera totalment negativa. Estem aprenent que el plaer pot ser immediat i pot venir donat per una substància externa que té unes conseqüències negatives nefastes. Aleshores, per tornar una miqueta a la pregunta, beure alcohol als 15 anys és una terrible notícia, perquè és com que no estem acabant de cuidar aquesta estructura, que és el cervell, que sabem que fins als 22-25 anys no estarà del tot formada.
Més enllà de no beure, senyor Vázquez, quins consells ens pot donar per precisament no caure en aquesta addicció?
Per no caure en aquesta addicció seria molt important aquest treball de reconèixer, aquest treball de saber quins símptomes formen part del constructe d'addicció a una substància com l'alcohol, de fer una mica de confrontar-me una mica a la meva realitat i saber si estic patint algun d'aquests símptomes ja de manera prematura. Si, per exemple, tinc un desig de consum, el que ve d'una paraula anglesa que es diu craving. Si estic patint craving, si tinc un desig de consum d'alcohol que no puc controlar, si, per exemple, estic patint tolerància, per tenir el mateix plaer, anem a dir, el mateix efecte d'aquesta substància anomenada alcohol, necessito més quantitat d'alcohol amb el pas de les setmanes, dels mesos, de l'any? O si bec aquella mateixa quantitat que al principi bevia, l'efecte és molt menor? Això aleshores és que estic patint tolerància. La intolerància és un indicador molt i molt clar de que estem als primers passos d'una addicció.
I quin seria el primer pas per poder sortir d'aquesta addicció?
El primer pas seria contactar els professionals que tenen el coneixement necessari per poder-nos guiar. En aquest cas podem contactar psicòlegs, psicòleg general sanitari, psicòleg clínic, podem contactar amb psiquiatres, podem contactar amb el metge de capçalera, perquè a través del sistema de salut públic també ens donin suport en aquest cas, sobretot a l'etapa prematura, quan de veritat no hem desenvolupat l'addicció amb tot el seu potencial, podem rebre un suport, en aquest cas pedagògic, que ens pot ajudar molt i molt. El que veurem, per exemple, en una teràpia cognitivo-conductual és que buscarem les unitats màximes que s'han de beure d'alcohol a nivell de salut, buscarem quin dia volem beure alcohol d'aquella setmana, d'una setmana d'exemple, per exemple, no? Aleshores, aquestes són una miqueta les primeres passes, diria jo.
I per acabar-ho d'entendre-ho tot plegat, recordem que avui estem parlant amb el psicòleg general sanitari, neurobiòleg, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en addiccions, Javier Vázquez. Sí que li voldria preguntar precisament per això, per què ens costa, una vegada som addictes no només a l'alcohol, sinó a qualsevol substància, per què ens costa tant reconèixer la nostra pròpia addicció? Què és el que fa sistemàticament el nostre cervell per enganyar-nos i no reconèixer aquesta pròpia addicció?
Primer de tot, jo destacaria que hi ha un component social i cultural, el que encara, desgraciadament, podem escoltar que es pot considerar algú que té un problema amb una substància com l'alcohol, un borratxo, no? Aquesta negativitat cap a la persona que de veritat està patint una malaltia. I jo sempre ho dic, no ets culpable de la teva malaltia, sí que ets responsable, però culpable no ho ets perquè no hi ha la suficient informació, no has tingut la suficient informació prèvia, d'una manera prèvia, per poder desenvolupar una bona relació amb aquesta substància. D'acord? Aleshores, és des d'aquí que pot costar tant i tant reconèixer aquest problema. I després, a nivell neurobiològic, hi ha un fet molt i molt important. L'etanol destrueix a llarg termini, i això hi ha evidència científica que ho demostra, algunes parts del cervell, com són l'escorça prefrontal, dorsal i lateral, que està per sobre, per fer-nos una idea, estaria per sobre dels ulls, a l'alçada del front, no? Aquesta estructura és l'estructura del cervell racional, ens ajuda a pensar, raonar, planificar, prendre decisions, resoldre problemes. Aleshores, si aquesta mateixa estructura ha sigut danyada pel propi etanol, els primers passos que necessitem a teràpia, que són el de reconèixer, el de planificar, el de prendre noves decisions, trencar rutina, es veuran afectats. Aleshores, és aquí on entra la feina, la tasca del psicòleg, del psiquiatre, del metge, de desenvolupar una compassió, aquesta compassió cap al pacient, però també donar moltíssima informació al pacient i al seu entorn, i que tots anem a la una amb aquest objectiu, que és mínim reduir el consum i, per què no, aconseguir l'abstinència en relació a aquesta substància.
Doncs ja ho sabeu, si patiu d'alguna addicció, si coneixeu algú que pateix d'alguna addicció, si us plau, consulteu amb professionals com ell. Javier Vázquez, psicòleg general sanitari, neurobiòleg, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya i especialista en addiccions. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona tarda, adéu.
Gràcies, Nina, tema interessantíssim avui, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Joan.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias. Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Va, doncs ja tornem a ser amb vosaltres a la caravana, però la convertim en un coet per propulsar-nos cap a l'espai exterior. Avui a la secció d'Obrim el capó explorem l'univers. I és que aquest Nadal farà un any que la NASA va llançar el telescopi espacial més gran creat mai per l'home, el James Webb. 3 dècades de treball i 10.000 milions de dòlars invertits per poder construir-lo tot amb un objectiu clar: buscar les primeres estrelles que van il·luminar el cosmos. Des de llavors, les imatges i les dades recollides pel telescopi han canviat molts llibres de ciència. Per explicar-ho tot amb pèls i senyals, però tenim amb nosaltres a Jordi Miralda, professor d'astrofísica i director científic de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. Jordi, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda.
Jordi, per qui no domini tot aquest tema, jo el primer, com funciona un telescopi d'aquestes característiques, el James Webb?
Doncs val més que funcioni automàticament, perquè si falla alguna cosa, allà no hi ha ningú per arreglar-lo. Sí, vol dir que, esclar, moltes dècades, com deies tu, de feina, i llavors hi ha tot un sistema d'ordinadors que han de ser molt resistents als raixos còsmics, que allà et van fumant pinyes contínuament quan estàs a l'espai exterior. Però ja són uns ordinadors especials preparats per això, i, a més, el que és molt especial del telescopi James Webb és que té aquesta pantalla que li tapa la llum del Sol i queda a l'ombra, tot molt estudiat, perquè no hi arribi la mínima possible escalfor a darrere de la pantalla, i aquell telescopi es refreda un fred terrible, que seria terrible per nosaltres, però que va molt bé per fer observacions astronòmiques.
Ara que es parlava d'aquests raigs de l'univers, per poder veure aquestes primeres estrelles que van il·luminar el cosmos, així ho deia la notícia, primera, on s'ha llançat el telescopi? I segona, com es poden arribar a captar aquests primers raigs de l'univers?
Doncs el telescopi, com molta gent, molts oients deuen saber, va llançar-se ja el desembre passat i no ha arribat fins al seu punt en què fa les observacions. Em sembla que va trigar uns 40-50 dies, o sigui, cap al febrer ja devia ser. I després allà han estat en un temps d'enginyeria de posar-lo a punt, i ara ja està fent les observacions científiques. Uh-huh. Per tant, és un lloc allunyat del Sol, un lloc en què es pot mantenir estable, també allunyat bastant de la Terra. Vull dir, perdó, no és que estigui particularment allunyat del Sol, està allunyat de la Terra.
Vale.
I per tant, la Terra no l'escalfa. I pel Sol, doncs, té aquesta pantalla que el tapa, però en el cantó que s'hi toca el Sol de l'altra banda de la pantalla hi ha uns panells solars que allà treu l'energia per l'electricitat perquè funcioni els ordinadors, el telescopi pugui girar, pugui enfocar estrelles.
Que no estigui especialment allunyat del Sol, què vol dir?
Que està més o menys quasi bé a la mateixa distància del Sol que la Terra, però una miqueta més lluny. Però això no és important, diguéssim.
No, a mi ara és una secció que m'agrada molt, aquesta, perquè entenem moltíssimes coses, tenim moltíssimes preguntes a mesura que els doctors, els professors que ens acompanyen ens van explicant coses, i ara em deia el doctor, no està especialment lluny del Sol, i jo pensava, per què no es fregeix el telescopi aquest, no? Perquè deu fer moltíssima calor allà.
No, o sigui, perdó, és que volia dir que està més o menys a la mateixa distància del Sol que la Terra.
Val.
Allà el Sol il·lumina igual, no? Una mica més lluny, només.
Amb aquest telescopi es podria dir d'alguna manera que estem més a prop de descobrir l'inici de tot i, per tant, l'inici de l'univers, que és el que pretenia, si no m'equivoco, Stephen Hawking?
Estem més a prop de descobrir l'origen de les galàxies, perquè aquest telescopi és molt bo, per examinar l'univers quan era molt més jove que ara. Quan tenia, actualment té 14.000 milions d'anys d'edat, i quan tenia 1.000 milions d'anys d'edat només, o potser inclús una mica més jove, 500 milions, 300 milions d'anys d'edat.
Com sabem l'edat de l'univers?
Això ho sabem per diverses observacions, entre altres, doncs, veient el ritme d'expansió actual. I llavors, una altra sèrie de coses que ens permeten calcular, doncs, quan aquesta expansió va començar. Però el que sí podem veure ara és el principi d'aquesta història de l'univers, el moment en què es formaven les primeres galàxies. I, per tant, és un moment molt emocionant que veiem, doncs, per primer cop la matèria agregar-se cap a certs llocs de l'espai, acumular-se per formar galàxies.
Ara que em sortia el nom d'un dels investigadors més grans sobre tota aquesta matèria, Stephen Hawking, recordo que n'he vist algun documental, ja deia que m'agraden molt tots aquests temes, on Stephen Hawking tractava d'explicar que l'univers està en expansió, que algun dia pararà, i que, igual que està en expansió, retrocedirà. Fins quin punt és veraç, tot plegat?
Bé, això ja, evidentment, en cosmologia podem especular molt, i també sobre el futur de l'univers, no?, que estaves parlant tu, però en realitat sobre el futur no sabem molt bé el que passarà. Només hem pogut fer unes observacions a les últimes dècades sobre un fet que se'n diu que hi ha una energia fosca, és un nom que se li ha posat, però que vol dir que l'expansió de l'univers, doncs, en comptes de frenar-se, com seria d'esperar per la gravetat atractiva, doncs és al revés, s'està accelerant, no? S'expandeix més de pressa. I això ens suggereix que hi ha una substància estranya que el que fa és repela, o sigui, té una gravetat repulsiva i accelera l'expansió. És una cosa molt estranya que ningú l'entén, però bé, és un tema que ens indica que el futur de l'univers potser serà així, cada vegada expandir-se més i, per tant, de matèria, cada vegada n'hi haurà menys, estarà tot molt escampat en un volum molt gran, però, de fet, tampoc sabem com en el futur molt, molt, molt llunyà evolucionarà això, no? Va. Només tenim una teoria i no ho sabem gaire clar.
Ahir sortia la notícia, parlant d'altres qüestions, de les primeres imatges de Mart captades per aquest telescopi del qual estàvem parlant, del James Webb. El juliol ens va arribar les de Júpiter, que també eren impressionants, eh? Ha canviat la idea que tenim dels planetes veïns, aquest telescopi?
Sempre hi ha noves observacions que podem fer. Per exemple, en el cas de Júpiter, doncs el James Webb va poder observar aurores boreals molt boniques, no? I certs detalls de l'atmosfera de Júpiter que no s'haurien pogut veure fins ara amb tant de detall, perquè des de la Terra no és tan fàcil observar en l'infraroig. Llavors, el gran avantatge que té el telescopi James Webb és que pot observar en aquestes ones de l'infraroig bastant, ja no tan proper, sinó bastant allunyat de l'òptic, que des de la superfície de la Terra no podem observar perquè hi ha molta absorció de l'atmosfera. I el James Webb, a més, pot observar en l'infraroig amb un detall impressionant i una resolució impressionant. Per això podem veure aquella foto tan magnífica de Júpiter, sí. No?
Precisament el James Webb, aquest telescopi que es va llançar des de la NASA, ha detectat per primera vegada la presència de diòxid de carboni a l'atmosfera d'un exoplaneta. Per entendre-ho tot plegat, què és un exoplaneta i per què és important que s'hagi trobat un element com aquest, el diòxid de carboni?
Un exoplaneta és el nom que la comunitat científica ha posat en els planetes que no són part del sistema solar, que estan orbitant al voltant d'una altra estrella. I això, doncs bé, el primer es va descobrir ara ja fa 27 anys, i és un moment molt, molt emocionant de la història de l'astrofísica, el moment en què per primer cop sabem segur que existeixen planetes al voltant de tres estrelles, no? I ara ja n'hi ha 5.000 exoplanetes coneguts, detectats, no? Per tant, doncs, 5.000, però al voltant d'altres estrelles. És a dir, hi ha algunes estrelles que en tenen dos o tres, molts només en tenen un de detectat, però el que és molt, molt emocionant és que ara ja tenim tota una col·lecció de sistemes planetaris que podem estudiar, la varietat que n'hi ha, no? Veiem que són molt diferents del sistema solar, molts d'ells. Llavors preguntava sobre el diòxid de carboni. És a dir, que fins ara, en la majoria dels casos, l'única cosa que podíem saber de cada un d'aquests exoplanetes és potser una aproximació sobre el radi, si és una mica més gran que la Terra o més petit, radi, no? La massa, i para de comptar.
Fa temps
llavors,
que...
Sí, el diòxid de carboni el podem detectar a l'atmosfera, són les primeres observacions, i el James Webb ha pogut permetre, doncs, en algun d'aquests exoplanetes començar a detectar algunes observacions dels gasos que conté, no?, l'atmosfera.
Ara començo a anar una mica més enllà de tot plegat. De seguida tornem a parlar del James Webb, però fa temps que se'n parla i avui que contem amb tot un especialista, com és Jordi Miralda, professor d'astrofísica i director científic de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, sí que vull preguntar-li per totes aquestes qüestions. Si no m'equivoco, ja fa alguns anys que es comença a parlar, o es va parlar, de la possible existència d'aigua a Mart. Després es va parlar de la possible existència d'aigua a la Lluna. Això és real?
Oh, i tant, sí, sí.
I això què vol dir?
A Mart segur que existeix l'aigua. El que passa que potser no ben bé en forma d'aigua líquida, almenys la majoria de temps, però sí que existeix molt gel d'aigua. I com més s'ha avançat en l'observació de Mart, doncs més hem vist que de forma subterrània, encara que la superfície és molt, molt seca, però hi ha molt de gel en forma de molt de gel d'aigua subterrani, a sota terra, no? Llavors, a la Lluna es pensava al principi que no hi havia gens d'aigua, però ara s'ha descobert que encara que la Lluna és molt, molt més seca, Però sí que hi ha uns llocs especials en què creiem que hi ha també aquesta aigua en forma de gel subterrani.
Sí, hi ha aigua, hi ha vida?
No necessàriament. L'aigua creiem que és condició necessària per la vida, però no suficient, no? Perquè, és clar, en un lloc molt fred, si només hi ha gel, doncs no, la vida necessita aigua líquida. I, per tant, com a mínim, necessita que durant alguna estoneta aquell gel passi aigua líquida i pugui haver-hi algun tipus de medi i reaccions químiques. Això creiem, no?
Segur que ens està escoltant algú que pensa, Joan, no li estàs fent la pregunta, no li estàs fent la pregunta. Vaig a fer-li la pregunta. Clar, em parlava de 5.000 exoplanetes, sí, d'un univers en expansió molt ràpida. Massa lloc per estar sols?
Depèn de què vol dir estar sols.
No estic, quan jo parlo d'estar sols, oblidem-nos dels bitxets verds.
Sí.
Jo em refereixo a qualsevol sistema de vida. Per tant, des de bactèries, sí, fins a... Vés a saber què, perquè no ho,
sí,
sabem.
Uh-huh. Com més anem estudiant els exoplanetes, doncs més anem aprenent, en primer lloc, que n'hi ha molts d'exoplanetes, que això és habitual, no pas l'excepció. I, a més, que aquests exoplanetes n'hi ha de totes menes i n'hi ha alguns que tenen unes condicions d'entrada molt semblants a les de la Terra quan es va formar. Oi? És a dir, que poden haver evolucionat d'una manera semblant a la Terra. Per tant, la majoria de científics que investiguen en aquest tema, jo crec que pensem que sí, que deu haver-hi vida a l'univers, que no només ha aparegut a la Terra, sinó que n'hi ha en altres planetes, com a mínim, en condicions semblants a la Terra. I vés a saber si també els tipus de vida és molt divers i potser també en uns planetes bastant diferents, que pensem que d'entrada no n'hi pot haver, potser també n'hi ha.
Uh-huh. Tornem al James Webb, aquest telescopi espacial, com dèiem, és un telescopi espacial i, per tant, d'entre tots els que n'hi ha, és el més gran construït mai. Però se n'ha construït cap telescopi terrestre que pugui fer des d'aquí la mateixa feina que fa el James Webb? O això és impossible?
La mateixa feina no ben bé. És a dir, hi ha cada vegada més avanços en els telescopis que actuen des de Terra, però els terrestres poden fer algunes coses, també en l'infraroig, però no pas tot el que fa el James Webb. El James Webb està començant, per exemple, a observar aquestes galàxies quan l'univers era molt jove, que fins ara no s'han pogut descobrir amb cap telescopi terrestre, i també, per exemple, ha detectat això dels components de les atmosferes dels exoplanetes. Ara has dit que ha detectat anhídrid carbònic per primer cop. Tampoc es pot fer des de la superfície terrestre.
Una altra notícia, doctor, que ens ha sobtat molt ha estat els fruits de la investigació d'Enric Paller, de l'Institut d'Astrofísica de Canàries, i de Rafael Luque, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, que han descobert que les estrelles nanes vermelles solen tenir planetes amb condicions favorables per l'evolució de vida, que és el que estàvem parlant abans. Parlen de planetes aquàtics format principalment, i entenc que és el que passava a Mart, de roca i de gel. Què ens aporta aquest descobriment?
Bé, en realitat, com dius tu, sembla ser que han descobert, segons diuen, doncs, el que es pot anomenar planetes aquàtics. Per això més aviat vol dir uns planetes molt diferents de Mart o de la Terra, no? Vol dir que estan formats inclús en el seu interior de molta aigua. No és només una qüestió superficial. Llavors, ells, en realitat, l'única cosa que mesuren, de nou, són dues propietats d'aquests planetes, massa i radi, i dedueixen una densitat. I el que veuen és que la densitat, doncs, és no tan gran com si tot el planeta estigués fet de roca, però no tan petita com si el planeta fos de tipus gasós, una gran atmosfera d'hidrogen i heli, està entremig, i llavors fan la teoria de que aquest planeta deu estar format de bastanta quantitat de gel d'aigua, juntament amb una mica de rocs, que fa que la densitat no sigui pas tan alta com la Terra o Mart, sinó bastant més baixa. De fet, cal dir aquí que en el sistema solar tenim exemples d'objectes que poden ser com aquests planetes aquàtics, però no són planetes, són satèl·lits, com per exemple satèl·lits de Júpiter. El satèl·lit d'Europa, o Ganímedes, els satèl·lits, alguns de Saturn, com Enceladus, estan formats en el seu interior per molta aigua, inclús creiem que a sota d'una capa gruixuda de gel, perquè allà hi fa molt fred, a Júpiter i això, però a sota segurament hi ha un oceà líquid. I, per tant, l'especulació és que aquests planetes potser podrien ser semblants a aquests satèl·lits, com Europa, Ganímedes, etc.
Ara ens parlava de Saturn, per exemple, i fa pocs dies també llegíem la notícia que els anells de Saturn podrien haver tingut el seu origen en el que hagués sigut una lluna a Saturn, a la qual li hem posat nom i tot, Crisàlida, es diria, aquesta lluna. Que Saturn tingués lluna pròpia vol dir que podria haver funcionat com la Terra perquè també té satèl·lit?
Sí, però és que Saturn té moltes llunes. I, de fet, Saturn té una lluna, sí, un satèl·lit, no?, que és el satèl·lit Tità, que és el satèl·lit més gran del sistema solar. Uh-huh. I, de fet, Tità és l'únic satèl·lit que té una atmosfera, vol dir que és molt interessant, no? Ara bé, és cert això que dius, de que els anells de Saturn s'haguessin pogut formar amb un d'aquests satèl·lits que van a parar molt, molt a prop de Saturn, del planeta, i, degut a una sèrie de fenòmens, de fenòmens ben coneguts, quan està molt a prop del planeta, pot acabar-se destruint, desfent-se en mil rocs, uh-huh, aquests mil rocs de gel, i també barrejats amb roca, no? Doncs són els que formen els anells de Saturn. Els anells de Saturn, no? I sí que és cert que els anells de Saturn, encara que potser s'havia pensat al principi que era una cosa, diguéssim, estacionària, que havia existit sempre durant l'edat del sistema solar, ara molts dels científics que estudien els planetes creuen que pot ser un fenomen transitori. Els anells només haurien existit potser durant uns 100 milions d'anys, quan el sistema solar té 4.500 milions d'anys. És a dir, només durant l'últim 2% de la vida del sistema solar. Després potser desapareixeran, potser després es formaran uns anells a Júpiter, vés a saber. Oi?
Mm-hmm. Ara li faré la darrera pregunta, que en el fons jo crec que és una de les que m'interessen més sempre que ve un doctor, un físic, un astrofísic, un científic, un investigador a parlar-nos de tots aquests temes. Ara parlàvem de l'univers, de la seva expansió, de Saturn, de les diferents llunes, dels planetes, dels exoplanetes. Això, per als que estem aquí a la Terra, pels que estem vivint ara aquí a la Terra, de què ens serveixen tots aquests descobriments a la pràctica?
Ens serveixen de moltes coses. En primer lloc, per desenvolupar la ciència, que és el que està al darrere de tot el desenvolupament tecnològic, no?, de la nostra societat. Ens serveixen per anar aprenent sobre l'univers i ens serveixen per anar preparant per un futur en què la humanitat viurà a l'univers, no només a la Terra, sinó anirà habitant altres llocs, no?, començant pel sistema solar.
Jordi Miralda, professor d'astrofísica i director científic de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres a la caravana.
Doncs gràcies a vosaltres.
No se m'acudia una altra millor manera d'acabar aquesta secció que amb ell, David Bowie i aquest Starman. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get.
There's a star.